I a mig matí, sintonia d'opinions. Hem de dir que avui estem a mig gas, el 50%. Vaja, Christine Merlier, bon dia, benvinguda.
Bon dia, bonjour a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, a mig gas, però el cotxe és potent, eh?
I tant que sí, estem al 50%, però no de potència ni de qualitat.
No.
Només de quantitat.
De quantitat.
Només això.
No, i a més, sempre amb risc de passar-nos de velocitat i acabar a la presó.
Ah, però bé, tenim el freno de mà, no? Jo de tant en tant vaig posant el freno de mà.
Esperemos que no.
Quina pena que en ple segle XXI haguem de practicar l'autocensura per parlar sobre idees. És trist.
Sí, ho és. Vinga, saludem a l'Octavi i a la Lourdes, que avui no ens poden acompanyar per una bona causa, perquè estan...
Saludos,
una abraçada.
I nosaltres, doncs, comencem opinions amb diversos temes sobre la taula. Doncs vinga, no sé per on començar, perquè tenim alguna novetat, alguns temes nous, però vaja, dins del mateix tema.
Sí, no és molt nou.
A veure, comencem per parlar del senyor Puigdemont. On està el senyor Puigdemont? Està bé?
Sí. Esperant.
Què espera el senyor Puigdemont?
Mira.
O esperamos el senyor Puigdemont? No sé,
bueno,
entiendes,
això és,
no?
A veure, Christine,
¿quién espera a quién?
El ciutadà, nosaltres, els ciutadans, ja hem fet la nostra feina.
Ah, això sí.
Vale. Aleshores, ara toca als polítics que són professionals. Els polítics són escollits pel poble per governar.
Sí.
Aleshores,
això dicen, sí.
El president del Parlament de Catalunya,
sí.
Que és el que ha de designar
president... Ja l'ho ha designat.
Sí. Però,
No està aquí.
No està aquí. I
ha sigut votat.
Sí. No, el president no està votat.
El president no està votat.
La Càmera sí.
El Parlament.
La Càmera sí.
Sí.
I el president... I la Càmera escolleix el president.
Vale, sí.
Vale, que és la segona jerarquia de Catalunya.
Bé.
O la primera. Perquè ell pot destituir el president. El president de la Càmera pot destituir el president de la Generalitat. És l'únic que el pot destituir.
Ja, té molt poder.
Sí, clar. Aleshores, com que l'Estat espanyol ens ha posat una espasa de Damocles a sobre...
Per el resultat que
sí,
hubo...
I aleshores el Tribunal Constitucional ha d'emetre dictamen el mes de març, van dir...
Ah, sí, ahora hasta marzo nos vamos a quedar así.
Bueno,
si
el senyor Puigdemont, que és el candidat, no es manifesta d'una manera o altra, doncs el temps està suspès, esperant el dictamen del Constitucional.
El temps està suspens, però les coses no estan suspendides, perquè
no.
El gobierno central se va metiendo cada vez más.
Bueno, estem en una dictadura... perquè quan es trepitgen tots els drets fonamentals es pot parlar de dictadura i el govern central farà el que vulgui.
Porque gobiernan, como decíamos al principio.
No, tampoc no governen, perquè Espanya, de fet, amb tanta baralla política i de més, de fet, governar Espanya no. Passa com Itàlia, com a Bèlgica, que són països que l'economia va per una banda i el govern va per l'altra.
Bèlgica, sí.
Afortunadament, a l'economia sembla que va bé, sembla... però no sé,
bueno.
no hi ha govern.
No hi ha govern.
No hi ha govern, ni a Catalunya ni a Madrid, eh?
Pues és desastroso.
No, el govern està pensant, a més, ara ja, en enfrontar-se amb el seu adversari polític, que abans era aliat.
Otro...
Sí. Es parla d'eleccions anticipades a Espanya. Alguns dels ministres... ja estan abandonant el vaixell a correcuita o intenten abandonar-lo per ocupar altres càrrecs.
I després tenim tots els processos de la corrupció, que és absolutament increïble.
A part, sí, clar.
Això és increïble, el que sale ahí.
És una cortina de fum. I avui, a més, per posar-li la cirereta, comença el judici a un etarra extraditat.
Ah, sí.
Que es va escapar d'Espanya per un error judicial... I l'Etarra va abandonar Espanya, però el va enganxar la policia francesa. El Truitiño era, sí.
Vinga, de moment
seguim
sense president.
sense president, tenim un president exiliat.
Mm-hmm. Bueno, no, president el tenim. L'únic que passa...
Home, no s'ha proclamat, no?
No.
No,
no hi ha hagut el ple d'investidura, per tant, no hi ha president.
Bueno, candidat sí.
Candidat.
El candidat està exiliat.
El que no s'ha fet l'acte de...
No s'ha fet oficial, per tant, no hi ha president.
Bueno, aquí comencem a mirar enrere. L'únic que pot destituir el president de la Generalitat és el president del Parlament de Catalunya. I que jo sàpiga, la senyora Forcadell això no va fer-ho mai, i el senyor Torrent tampoc ho ha fet.
Tampoc.
El va destituir, en teoria, el primer ministre d'Espanya, al·legant que posava en marxa l'article 155, però jo penso que no tenia competències per fer-ho.
Bé, en tot cas, repeteixo, no s'ha fet aquest ple d'investidura.
No s'ha fet aquest ple d'investidura.
I es farà.
Això és una pregunta molt atrevida. Actualmente.
El president del Parlament de Catalunya està esperant que li expliquin les regles del joc, i aquestes regles les ha d'explicar el Tribunal Constitucional, explicant si es pot querellar contra els que posin en marxa el procés a Catalunya.
La gent està cansada, la gent en general, quan hablas con les persones així,
sí.
Estan cansados, estan muy cansados. Hay como un desgaste, ¿no?
Sí.
De la opinión pública, que ya no saben ni, no sé, no hacia dónde mirar, ¿no?
Sí, perquè el ciutadà ha estat magnífic.
Ambigüedad tremenda.
Sí, el ciutadà a Catalunya, tant els que van votar una cosa com l'altra, el ciutadà ha estat modèlic. Un país que el 82% de la població amb edat de votar va votar, és un país que es mereix tot el respecte del món.
Pues se ve que el
ciutadà ha estat modèlic.
Pues se ve que és un país que se ha comportado con rebelión.
Sí. La meitat. La meitat.
No, és que no ha habido rebelión.
De totes maneres, a part de tot això, hi ha una reflexió molt profunda.
Se le considera así, pero sí. No ha habido rebelión.
Per què ha passat això? Per què ha passat? Per què mitja Catalunya s'ha enfrontat amb el govern?
Podrien empezar por ahí. Claro. Se tendría que empezar por ahí.
¿Por qué? Un país que és ric, que es viu molt bé, que de fet...
Que promete, además. Sí,
que vam superar un problema terrorífic com és l'atac terrorista. El vam superar. Per què ens hem enfrontat amb l'estat espanyol?
Y muy abierto hacia Europa, ¿no? Sí, muy abierto. Pues precisamente por todo esto ha ocurrido lo que ha ocurrido.
Claro.
Porque del otro lado es otra historia. Es como, no sé, hay un abismo.
Bueno, seguirà.
Parlem de Marta Rovira, que com bé sabeu avui ha declarat.
Sí.
Ha terminat la declaració?
Sí, jo suposo que sí. El que d'això, doncs, sabeu que Llarena, el jutge del Suprem, l'ha deixat en llibertat sota fiança de 60.000 euros.
Al final ha pogut sortir? No s'ha quedat?
No, segons publica El Mundo, diu que ha deixat en llibertat sota fiances de 60.000 euros a la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
La Marta, sí.
Recordem que la Fiscalia demanava llibertat sota fiança i, per altra banda, l'acusació particular Vox demanava presó.
Ah, clar.
I tan de pressa va El Mundo amb els seus editorials, encara que siguin a la xarxa, quan encara practicant, quan jo he sortit de casa, aquesta senyora encara estava declarant.
Por eso pregunto yo si ha salido. Ya.
Molt ràpid, ho sabien,
sí. Sí, ho sabien antes o què?
Sí, esclar, és que nosaltres ens preparem una miqueta les notícies que comentem, però un diari, encara que sigui l'edició digital com El Mundo, necessita un temps per preparar-ho. I si emet l'editorial quan la senyora pràcticament encara està declarant, a mi que m'ho expliquin.
La Vanguardia també ho publica ja,
Ah, sí?
Tots els diaris estan...
Nosaltres ara no podem...
Han d'anar de pressa, home, perquè han de ser els primers.
Però molt de pressa,
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, clar. Bueno.
I la altra senyora que...
La Marta Pascal?
Sí.
Ara a continuació, aquesta continuació. I demà el senyor Mas.
Ui, el senyor Mas.
El senyor Mas, sí. Clar, és que estem en un país en què tu vas a declarar i pot ser que ja no surtis.
Mira, concretament ha sigut, segons la Vanguardia, a les 12:04, quan el senyor Pablo Llarena decretava llibertat en fiança de 60.000 euros per Marta Rovira.
I són les 12:15 sí. I ja fa 5 minuts que parlem d'això. Sí.
Exactament, no tant, però vaja. Una quantitat a portar en un termini raonable. Per tant, no ingressa a la presó.
Bueno.
Això és el que diu la Vanguardia en aquests moments. I també comentava que la Fiscalia, per la seva part, sol·licitava la presó en fiança per Rovira. I finalment, doncs, ha guanyat aquest criteri i el jutge del Suprem doncs, ha decretat aquesta llibertat en fiança de 60.000 euros.
Bueno, uns sí, els altres no se sap.
No és muy coherente todo, ¿eh?
No.
Però bueno, és el juez, o sea que... ¿És el fiscal o el juez?
Jo vaig dir algo com que ja hi havia 700 i pico imputats en aquest moment.
El juez.
Sí.
I Arena. El jutge Arena. Del Suprem, sí.
Déu-n'hi-do.
Res a dir. Passem a un altre tema.
¿Qué vamos a decir?
Bueno,
Vinga, mentrestant, Anna Gabriel. Està a Suïssa.
Bueno, sí. A Suïssa, sí. Sí, és a Ginebra, que hi ha aquell sortidor al llac.
Aquí va ser més difícil, jo crec. Cuidado con esta senyora,
Sí. Mira, jo estic a les antípodes...
Para ella, quiero decir. Más difícil para ella.
Personalment, estic a les antípodes de la CUP i de la seva ideologia política i econòmica i social. El meu pensament és totalment opost. Però cada vegada els tinc més respecte.
Sí, perquè són coherents.
Són els únics coherents, sí, senyora.
Sí.
I Anna Gabriel ara està a Suïssa, segons ella ha declarat, preparant la seva defensa.
Sí.
Bueno, a veure, primer ha d'anar a parlar. Encara no està imputada. Ha d'anar a parlar, no sé què prepares la defensa. Clar,
bueno, però quiere ir más segura, más preparada.
Seria preparada la declaració.
Què hi ha a Suïssa per...
No, és que Suïssa és un país neutral que no està a la Comunitat Europea i que té una justícia independent. I doncs, segons quines ordres de persecució, doncs no tenen lloc. Bueno, és el lloc predilecte dels escàndalos financers. ella simplement ha après dels que li han marcat el camí amb els delictes econòmics.
Ara, moderada ella no és,
De totes maneres, si una persona com l'Anna Gabriel d'un partit podem considerar petit, que Suïssa no pinta res, perquè Suïssa en un moment es va portar diners o treure'ls. És per el que és conegut aquest país.
Sí, bastant.
Però si una persona que no crec que tingui massa fortuna personal i que té unes idees polítiques molt, molt socials, decideix fer aquest viatge a Suïssa dos dies abans d'anar a declarar a Madrid, és perquè probablement o estava avisada o té por de que vagi a declarar i no surti del Palau de Justícia.
Sí, jo lo veo así.
Llavors vols dir que no anirà a declarar?
No sé si n'hi ha de clar.
No ho saben,
Això ho sabrà ella. Ara,
no lo han confirmado, que ella va ir.
No se sap absolutament.
Demà ho dirà, demà ho dirà, es veu.
Bueno, demà ho dirà.
Dimarts ha de dir si...
Però jo
si no va, què passa si no va?
Bueno, aleshores sí que el jutge pot demanar una...
Una euroordre.
Una euroordre, sí. Sí.
A veure si se va exilar ella també.
Però fixa-t'hi, la reflexió que jo em feia és... un lloc tan car... perquè és car, Suïssa. Només poden viure les infantes exiliades.
Ah, que les hi ha allí?
Sí, ailes, sí. I su marido imputado també. Sí, però és un lloc car. I si l'Anna Gabriel ha escollit Suïssa és perquè duria tindre informació.
Hi ha algo aquí.
Sí. I si té informació de per què un pas de tanta transcendència com no presentar-se al jutge a declarar, suposant que ho faci, vull dir això, és perquè ja tenia informació. I si tenia informació vol dir que el camí ja estava marcat. Perquè si no fas aquest pas. Pots preparar el cas a Suïssa com el pots preparar a Vilanova i la Geltrú. Vull dir, si s'ha anat a Suïssa, que és una cosa molt forta...
Sí, jo m'he hecho la pregunta. Sí, Suïssa?
Vol dir és que ella deu tindre informació que li ha dit vés-te'n a Suïssa que pinten bastos. I si ella té aquesta informació vol dir que les cartes ja estan marcades.
Pues igual no se presenta.
Bueno.
No sé, t'hauria de comparèixer dimecres, com dèiem. se sap que està doncs, allí en contacte amb el seu advocat, però, com deia abans, fins demà no dirà si vindrà a declarar o no. Mm. Ja es veurà, no?
Avui ha sortit per la televisió l'exfiscal Mena, un fiscal català que ara...
Ah, sí, lo he escuchado.
Sí, sí, sí. I ha dit definitivament que els presos que hi ha a Espanya...
Són polítics.
S'ho ha dit el fiscal Mena.
Sí, sí. Són presos polítics, segons
este... És una persona de...
Bé, sempre que posem en dubte, no?, aquesta separació de poders, que moltes vegades demostra que és inexistent, no?
Ho ha dit una persona tan qualificada com l'exfiscal general i referint-se al jutge.
Sí. Sí, sí, yo lo he escuchado también. Sí.
És molt greu, Cristín.
Sí, és fuerte, és muy fuerte.
És que estem parlant d'un país occidental on hi ha llibertat.
Estamos en el siglo XXI, además. Es increíble. A ver, escuchar a este señor, que a mí me ha ido muy bien escuchar a este señor, porque es como si oyeras una manera de ver profesional, primero.
Es que es profesional, claro.
Que esto es muy importante. No es un comentarios así gratuitos, ni mucho menos. Y es como transparente, ¿no? Y lo ves de golpe, lo ves todo mucho más transparente, más evidente, más por la voz de estos profesionales.
Es una veu, qualificada, sí.
Así como ha dicho otras cosas, que sí, que se podrían ha hablado rebelión, desde luego no, él no la ve, pero otras cosas sí. O sea, es agradable oír una persona que tenga las ideas un poco claras, porque se necesita oír esto en este caos que estamos.
De totes maneres, jo quan he dit que tenia admiració per la CUP, i a més per Anna Gabriel,
és molt valent.
Sí, i Anna Gabriel i també la persona de la CUP que van a declarar la setmana passada, que no recordo
el noi. Ah, sí, sí.
Aquella noia que...
¿Cómo se llama? ¿Boya?
Sí,
no?
Sí, la Boya,
sí. La senyora Boya.
Ella sí. davant del jutge, va mantindre les seves idees.
Sí, sí, sí.
A mi això em mereix molt respecte. Sí. Respecte que no em mereix... la gent que per escapar-se de la presó, polítics professionals que per no entrar a presó, han dit el contrari de la seva ideologia
ambiguós,
i que no els hi ha servit
clar,
de res.
Perquè han pres una decisió personal i no política.
Exacte.
Bueno, però és que ells estan allà en condició de polítics. Estar a la presó per idees forma part del pedigrí d'un polític.
És un moment
polític. No hauria de formar part, estar a la presó per idees.
No, però és com trencar-se la clavícula un motorista de competició. Això forma part del risc d'una professió, clar.
És un risc, sobretot en este país.
Bueno, en este país a tots. A mi m'ha decebut una mica que persones que es van posar davant del poble per anar per un procés... Ara es tirin a darrere, encara que sigui de forma... I respecto la llibertat personal d'ells, però de perdidos al río. Vull dir, ells han abjurat de les seves idees i no els ha servit de res perquè encara estan a la presó. Jo que estic acostumat a treballar estava treballant a la indústria privada, quan algú pren una decisió i és errònia, tu ja saps d'on és la porta. En política, quan tu no aconsegueixes un objectiu que has enlluernat a la gent i la gent t'ha seguit i no el aconsegueixes, doncs amb tots els honors perquè has fet el que havies de fer, et retires i deixes pas un altre que en sàpiga més. Ja està.
No, pero esto es demasiado sencillo.
Bueno, es como aplicar la palabra dimisión.
Exacto.
Vull dir que hi hagi un ministre dos vegades reprovat que deixa anar autèntics disbarats i que desacredita la justícia espanyola, com és el ministre català, segueixi exercint les funcions de ministre, a mi em sembla...
Segons publica el Punt Avui d'aquest dilluns, diu que Rafael Català ha acabat la paciència dels jutges que creuen en la divisió de poders i que se senten servidors públics al servei de ciutadans i no del govern de torn. Això ve arran de també un reportatge que es publica al Punt Avui d'aquest dilluns, que diu que quatre de les principals associacions de jutges i magistrats de l'Estat espanyol doncs es van reunir per debatre si inicien accions en defensa de la independència del poder judicial.
Muy bien, al final se despiertan, es que... me cuesta,
ja que afirmen ingerències polítiques
cuesta,
que s'estan produint en els darrers mesos i amb el silenci de l'òrgan de govern dels jutges, que és el Consell General del Poder Judicial.
Exacto.
Mira, el fill d'un amic meu, un bon amic...
Esta inèrcia és terrible,
esto. És jutge i està fent oposicions. Està treballant aquest noi dia i nit, més de 2 anys, preparant les oposicions.
Sí, jo tinc otro en casa, sí, també.
El pare està consternat perquè diu, és que el meu fill diu, vol tindre una plaça de jutge, per això està opositant i està cremant-se les pestanyes, literalment, durant
sí,
molt
sí,
temps.
Sí, sí, és terrible, terrible.
I està avergonyit del desprestigi d'una professió que abans era sagrada, perquè la justícia sí, és de les coses més sagrades que ha de tindre un país. No es pot parlar de la justícia com està parlant, amb tots els respectes, un gran periodista com el senyor Kaiser, que sembla que sigui el Sálvame, el plató de Sálvame, les seves converses amb els tribunals i amb personatges de la justícia.
Sí, però per què tarden tanto en reaccionar? O sigui, esto...
Per què triga tant la justícia? Bé, bueno, sí, cuidado, la justícia a diverses velocitats, perquè en el cas de Catalunya treballen
sí,
el diumenge
no,
a la tarda, Ara, en els casos de corrupció, s'entretenen.
Però esta reacció que tienen ahora, que és muy sana, que està bien, sí, porque han tardado tanto.
Clar.
Han tardado un montón de tiempo.
Bueno, però una vegada més, el ciutadà... Aquí a Catalunya ens hem aixecat contra un estat, vale, i no ens ha sortit bé. Però Espanya també ha d'obrir els ulls, perquè els mateixos jutges que estan en aquest moment ficant a la presó o mantenint a la presó polítics per les seves idees, deixen passar casos de flagrant corrupció.
Sí, que ahí todo el mundo está
sí, sí.
Vigente.
I aleshores ha de ser la pròpia funciona. Gent que digui prou. I això encara no s'ha
d'obrir. En aquest tema també diu que la fiscal acaba la investigació a un jutge per l'UO. Es veu que el magistrat del jutjat Contenciós 17 de Barcelona, Federico Vidal, diu, ha estat la darrera víctima i ara està de baixa. Es veu que després de les càrregues policials de l'UO,
sí,
Vidal, tenen un xat doncs, en comú amb els jutges i demés, va afirmar que allò era terrorisme policial. I llavors algun col·lega poc legal, segons diu el Punt Avui, ho va filtrar a la premsa, que aquest senyor doncs, havia dit
és
això,
un xat intern dels jutges, no?
Sí, intern.
Ah,
entre
ellos,
sí.
Llavors diu que la difusió als mitjans, segons va admet un portaveu del Consell General del Poder Judicial, diu que va provocar que se li obrís un expedient disciplinari a aquest jutge, val? Que es va aturar perquè es va enviar el cas a la Fiscalia de Barcelona. I la fiscal encarregada del cas, diu, ja ha finalitzat la investigació a Vidal i ara té pendent de resoldre si el denuncia o arxiva
o no
el cas.
Sí.
Per la magistrada Montserrat Comas, no hi ha cas perquè mai ha estat en l'ànim de Vidal difondre-ho a l'opinió pública.
Exacto.
Que era una cosa interna.
És una cosa interna.
El jutge Xavier González de Rivera hi afegeix que les declaracions s'emmarquen en la llibertat d'expressió i que en el xat van insultar Vidal com un hooligan, li van dir, i en canvi aquests jutges que l'han insultat no han estat ni expedientats.
Bueno, más de lo
aquí
mismo.
Aquí veiem que la justícia és igual per tothom. Doncs no, senyors, no.
No,
esto es evidente.
No
evidente. Y tenemos muchos ejemplos. Muchos.
Però és trist que es parli de la justícia. De la justícia no s'ha de parlar.
No, no s'hauria de posar en entredit mai.
Clar,
no,
mai, mai.
No?
Mai.
No s'hauria de posar.
Mai, mai.
Entonces te sientes completamente indefenso cuando ves todo lo que está ocurriendo. Mm. ¿Qué vas a decir? Si hacen lo que quieren, como quieren, los jueces dicen lo que quieren que digan, eso es horroroso.
No. I pirules, com per exemple fa una setmana, el propi govern espanyol va impulsar una mesura, que no sé si al final s'aplicarà o no, per anul·lar indults per una sèrie de qüestions, però que anaven totalment dirigits a evitar l'indult per temes polítics.
No sé, és... És marxar atrás de decenas i decenas.
És fer el reglament del joc de l'oca de nou, i el que caigui dintre del pou se li dona una corona de llaurer, vull dir, és al revés. No pot ser això.
A veure, anem a un altre tema, perquè, com bé sabeu, avui, a partir de les 3 de la tarda, l'Eurogrup decidirà qui serà el vicepresident del BCE. ¿Será el señor de Guindos?
No, yo digo que no, no puede ser.
Bueno,
no puede
ser. Aquí diríem quant hay que pagar.
Aquí la decisió està entre el senyor Guindos o
irlandès, no?
El governador del Banc Central Irlandès,
exacto,
Philip Lane.
Exacto.
Pues mira,
no lo conozco yo, este señor, no sé...
No, nosotros no podemos conocer ni el señor Guindos...
Bueno, el señor Guindos me suena, ¿eh? No,
sí,
¿no te suena?
Aquest es ministro de España, pero, bueno, cuidado una cosa, sí, te suena.
Me suena.
Tú eres pensionista igual que yo.
Sí.
Nosotros depenem de que l'Estat pagui la pensió que hem estat pagant nosaltres abans.
Sí.
Sí, aquí hi ha dos ministres involucrats amb això, el d'Economia i el d'Hisenda.
Sí.
Aleshores, si nosaltres tenim dubtes...
Nos felicito,
Si nosaltres tenim dubtes sobre si cobrarem la pensió o no, va en funció de que el govern decideixi que l'economia va bé o no va bé. I el responsable de l'economia és el senyor de Guindos.
Pues eso te digo, a mi me suena.
Per tant, nosaltres, si haguéssim d'opinar com a persones
lo
fora...
¿Lo conocen bien a Bruselas, el senyor de Guindos?
No lo sé, però el jubilat sí que el coneixem.
Tenim por. No creo que pensemos mucho... Sí.
A veure, perquè per fer-se amb aquest lloc de treball necessita el recolzament d'una majoria qualificada, un 65%. Per tant, el recolzament de 14 països. Segons el govern espanyol, ho té garantit.
Home,
per el moment, Portugal, Malta i Eslovàquia han confirmat que recolzaran el govern espanyol. Segons el Parlament Europeu, va considerar Lane més convincent en una anàlisi no vinculant.
Ja.
Bueno, però a veure, l'economia europea, que es parla malema?
Amb l'economia sí, es parla alemany, però es pot parlar anglès, no?
No sé més.
Bueno, l'anglès és l'idioma comú d'Europa. Però vull dir que jo, quan em refereixo que parla alemà, vol dir que qui mana a l'economia europea, evidentment, és Alemanya.
Sí.
Espanya té garantits el suport dels tres països aquests que has mencionat. Però jo diria que qui pesa és Alemanya, és Holanda,
però una cosa,
és França.
Ara de veritat, ara fora cachondeos. Aquí no s'haurien de fer com tothom, que comentaves abans, els jutges i demés, que tenen que estudiar moltíssim. Aquí no s'haurien de fer unes oposicions, aquesta gent, també?
També, sí, sí.
Per accedir a aquest lloc.
Sí, bueno, això és un càrrec polític.
Home, doncs,
no, cuidado, el Banc Central...
Jo què vols que et digui?
El Banc Central Europeu...
Ha de ser algú que estigui preparat, no?
Ha de ser algú que estigui
molt
preparat.
Molt preparat.
Com
el senyor de Guindo.
Amb èxits comprovats. Amb èxits comprovats. I que jo sàpiga, l'economia espanyola no pot donar lliçons a Europa.
Pues poques.
Demà dimarts es confirmarà...
L'única cosa bona que ha fet Guindos, si és que he intervingut amb això, va ser impedir que Espanya fos, intervinguda per Europa, que l'economia espanyola fos intervinguda per Europa quan va haver la crisi del deute.
Uh-huh.
Afortunadament... És de les poques coses, jo penso,
positives,
que bones...
Sí. Bueno, hay que reconocer-se.
Que ens ha donat un respiro i tot, sobretot els pensionistes, perquè si no haguessin seguit el camí de Grècia. Però no sé si això és un mèrit suficient com per impulsar el senyor de Guindos a la vicepresidència del Banc Central Europeu.
Doncs ja ho veurem, no? Demà ho sabrem.
Bueno, és un tema també...
O sea, un disgusto para mañana.
Sí. No, i segurament una factura molt gran...
Ui, sí, por eso te digo...
Per la comptabilitat espanyola.
Eso.
D'acord.
Bueno, sí. Venga. No podemos decir nada más porque, bueno, hay que esperar.
No fa falta dir res més.
No fa falta dir res més.
Vinga, anem a parlar de l'escola catalana.
Ui.
Que aquí també tenim moviment, el 155 ataca
sí,
per tot
claro.
Arreu.
Va.
I ara, doncs, és l'escola catalana. Aquí, doncs, es veu que hi havia aquesta proposta d'incloure més hores de castellà. Segons publica La Razón, es veu que la immersió lingüística estava, doncs, en l'agenda com un possible estudi per incloure més hores de castellà.
I estava previst.
Però estava com un estudi. No hi havia res fet.
Sí.
I llavors es veu que, segons La Razón, que un funcionari de segona fila se li va anar la llengua. I llavors això es va propagar i, clar, ara qui ho atura, això? Doncs ja van dir, doncs ja que ha sortit, vinga, De cap. Bueno,
com que hi ha una pugna entre el PP i Ciutadans, cal dir-ho...
Sí, que lo
suposo que el PP...
Utilizando esto.
Sí, exacte, quan hi ha una iniciativa que ve de Ciutadans, el PP salta i jo la faré més grossa. Mm. I ho obliden perquè és trist veure-ho, que possiblement els catalans tenim el millor nivell de castellà o dels millors nivells de castellà que hi ha a Espanya, entre altres coses perquè també hi llegim.
Hombre, aquí cuando sales de la escuela, pues hablas castellano.
Claro, aquí no hay ningún problema. Son
yo
totalmente
nunca he
bilingües.
Visto un problema.
Si eso es una gran riqueza.
El señor Rivera, por ejemplo, claro. ¿Dónde ha estudiado? No ha estudiado aquí, él.
La gran riqueza que tenemos nosotros es que tenemos dos lenguas nadiuas, el catalán y el castellà. Y eso nos ayuda a aprender l'idioma europeu, que és l'anglès, i els catalans tenim molta facilitat per aprendre el francès. De fet,
sí, i també hay que estudiar el mandarín hoy en día.
I el mandarín, sí, senyora.
Molt bé, Cristín.
Clar
el
sí.
Mandarín es muy importante. Y en sí. Toda Europa hay muchísimos niños ya que hablan el mandarín.
Sí, 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 sí. Sí.
Esto es el futuro.
No, i et dic una altra cosa, també el món dels negocis. Sorprèn veure la quantitat de catalans que hi ha a Xina amb temes de negocis. Sí, sí, i parlen. El fill del meu cosí parla mandarín i cantonès una mica.
I no és fàcil, el mandarín.
Ui, gens.
No, és molt difícil.
Gens.
Eso es lo que hay que defender y no
però,
estas historias.
Quan tu parles dos o tres idiomes, quan tu parles dos o tres idiomes, el teu cervell ja està preparat per assimilar un altre i fas ponts mentals entre les llengües per assimilar vocabulari. I això és una gran riquesa que tenim nosaltres. Espanya hauria de ser guinza. L'anglès hauria de ser llengua vinculant a Espanya d'una punyetera vegada.
Hay que abrir las puertas hacia afuera
claro.
Y está, y hablar muchos idiomas.
Estem dintre la Comunitat Econòmica Europea, que l'idioma que ens quedarà, encara que se'n vagi a Anglaterra, és l'anglès. Per què l'anglès no és idioma vinculant a Espanya?
No.
Ah.
Bueno.
El que està clar que quants més idiomes es parlin...
Hombre,
naturalment.
És una riquesa.
Això no s'hauria de posar en dubte ni anar en contra de cap
exacto.
Altre idioma. No,
no. Que sacar ningú.
De moment, amb aquest tema, a l'escola catalana s'han recollit més de 100.000 signatures per
sí.
Defensar-la.
Claro.
I jo suposo que és un tema que en tornarem a parlar.
Però és que, a més, és buscar problemes d'on no n'hi ha.
No, jo no veo problemes.
Jo me'n recordo, jo quan vaig acabar la carrera, l'any 69, i me'n recordo que tenia moltes assignatures que eren fins i tot en anglès, els professors igual et parlaven en català que en castellà. Tu preguntaves coses en català i contestaven en català.
Bueno, sí.
Avui, per exemple, amb els meus companys, n'hi ha alguns com els que parlo català i els altres parlo castellà perquè...
Jo nunca he tenido problemes.
I a vegades un dia van descobrir, ai, per què et parlo tu en castellà? Ai, no sé, sempre ens hem parlat en castellà i ell parla català amb uns altres. Vull dir, nosaltres som totalment bilingües.
Esto es bonito, es fantástico.
No cal que ens ensenyin res, ni ens treguin, ni ens vulguin imposar. A més, el castellà és un idioma preciós.
Sí.
Evidentment, això ningú dubta.
No, que la
muy
gent...
Muy rico, és un idioma muy rico.
Naturalment, mm-hmm. Estudiem amb ganes, és buscar problemes d'on no hi són. I com tu dius...
Bueno, perquè les interessa.
Claro. No, i la lluita política amb l'altre partit que els ha sortit
respondent. Eso, ahí. Bueno... Es lamentable porque en la situación en que estamos me parece que no hacía falta esto.
Fíjate, mira, veus amb la Cristina, en quin idioma parla la Cristina?
Claro,
en castellà.
Jo nunca he tenido
problemas. En quin idioma
parlo
jo? En català, ens entenem tots dos, pues perfecte.
Ja està.
Sí, veritat.
Sí, sí. Jo no ho poso en dubte, jo també li parlo en castellà, la Cristina.
Claro, sí. Y en català també nos entiendo.
I en català també parlem de vegades. On peut parler, no
on peut parler français, Cristina.
Et on peut parler français, bien sûr.
Sí. Això ja no us puc seguir. Sí. Doncs en tornarem a parlar, dic, perquè aquest tema no acabarà aquí, no?
No.
No.
Però és un poc lamentable, sí. La veritat.
D'altra banda, sí. Si ja tinguéssim president,
sí.
Potser aquest 155 aniria tirant.
Eso.
President, que per cert parla bastants idiomes.
Muchos idiomas y bien.
Tu refereixes al candidat.
Si tu hablas
no, candidato. Per mi segueixen el president.
O el president del govern espanyol.
Senyor Rajoy, com se dice
Sonia,
en el país.
Això és la meva perquè opinió.
Perquè el senyor Rajoy em sembla que no parla tants idiomes.
No, això és la meva opinió, però per mi el govern d'Espanya segueixen la Segona República.
Sí?
Home, clar, la va derrocar un règim militar.
Ui.
Vinga, que bueno. Es compleixen... S'han complert, vaja, 6 mesos d'aquell terrible, tots ho són, evidentment, terrible atemptat a la Rambla de Barcelona.
Sí.
Doncs ja han passat 6 mesos.
Sí.
també doncs, amb el temps i amb la perspectiva, no? Doncs la investigació, evidentment, segueix el seu curs. Però, vaja, hi ha alguna novetat?
Bueno, passada la passió, ara ve la reflexió, no? I si vau veure el programa de TV3 ahir, està ple d'ombres.
Està ple d'ombres.
L'organització de l'atemptat és fosca. El lloc d'on es va gestar l'atemptat, a Ripoll, encara es pregunten per què
Ripoll?
S'ha radicalitzat una joventut que fumava i bevia, a més. I probablement menjaven fins i tot entrepans de pernil i, en canvi, es van radicalitzar. La incògnita és si és veritat que la primera intenció era volar la Sagrada Família i la Tour Eiffel a la vegada, com símbols de la...
Bueno, la Torre Eiffel és verdad, porque sí. Francia ja lo saben, sí, sí. Ja lo han dicho.
No, és que estaven connectats i es veu que els terroristes havien viatjat a París i s'intercanviava. Hi havia molta connexió entre el nucli francès i el nucli espanyol. Després també és una incògnita les relacions que hi havia entre l'imam de Ripoll i el propi CNI, les autoritats de la presó, la manca d'informació...
Muy complejo, ¿eh?
La ingerència dels serveis marroquís. Ahir va parlar també, a l'entrevista d'ahir va sortir el ministre de Defensa.
De Marruecos?
Sí, de Marruecos. Uh-huh. Sí, perquè els imams sembla ser que són preparats a Marroc.
Ah, oui. Bien, mucho.
I el govern francès fins i tot ajuda el govern marroquí amb la formació dels imams. I Espanya no s'hi ha volgut afegir.
Ja. Yeah.
Però vull dir que la presència de Marroc sempre és un incògnit en aquests casos. Mm. I bueno, és una incògnita més que se suma, com la desaparició de qui va eliminar els causants dels atemptats, que van ser els Mossos d'Esquadra. Mm. Que el propi cap dels Mossos d'Esquadra està degradat a treballs d'oficina quan era un home...
Senyor Trapero.
Sí, sí, sí. Només cal recordar la senyora Rahola, com la donava, sí, sí. Mm. Claro, todos, 6 mesos després, en comptes d'aclarir-se a la gènesis d'aquest atemptat, cada vegada hi ha més ombres a sobre. I clar, nosaltres com a ciutadans, jo em passejo
Sentes
per la Rambla...
Sentes mucha inseguridad.
A mi m'encanta passejar per la Rambla. No tinc por, però ara ja començo a mirar pels costats, igual que quan pujo al metro, miro amunt, avall, a darrere, a veure si hi ha algun paquet
si hi ha
per terra.
Alguna cosa rara. Jo també.
Sí, sí, sí.
Quan voy con el tren, jo sempre...
I això és lamentable.
Inevitable, no? Voy mirando.
No, i llavors nosaltres, que paguem impostos religiosament, fins i tot de les nostres pensions, ens preguntem on és la seguretat de l'Estat per impedir que hi hagi atemptats?
És difícil, impedir-los. És difícil. Han impedit muchos en França, ara, muchos, muchos, sí. Estos meses. Muchos.
I a França, jo reconec que ha de ser molt més difícil que aquí, perquè primer que hi ha molta més minoria, no minoria, hi ha regions que ja no són tanta minoria,
no són minories,
els immigrants.
No.
Entre aquestes víctimes, com bé sabeu, hi havia un nen petit, sí, de 3 anys.
Sí,
sí. El de Rubí, no? Aquell nen de Rubí. Sí.
I el seu pare explicava que veure que ara, al complir-se doncs, aquests 6 mesos, que tothom als mitjans i tothom el truca per fer una mica de valoració i tot això.
Sí.
Però, clar, ell diu que això no ho veu bé, perquè ell se'n recorda, evidentment, cada dia del seu fill.
Hombre,
i no cada 6 mesos, no?
Exacte.
Sí.
I que ell, la data és el de menys. Mm. I diu que què s'ha fet des de llavors, i el pare d'aquest nen diu que res, que el govern espanyol li va donar el condol, que i ja està. I diu que el mateix dia de l'enterrament van enviar una persona per dir-li que li donarien diners. I que li diu que això ja li sembla de poc tacte, no? Que sigui aquest mateix dia de l'enterrament, sí, quan li diguin. I diu que tenien molta pressa perquè semblés que es preocupaven, segons diu. I diu que l'11 de setembre, gairebé doncs un mes després dels atemptats, que el van trucar per preguntar-li el número de compte i que després van tardar 4 mesos en pagar-li. Segons ell diu, no s'han preocupat per les víctimes i que no s'han portat gens bé.
Ja, no m'estranya.
Diu que els hi van posar una psicòloga infantil per tota la família i que això és tot el que va fer. En aquest cas, com comenta el govern espanyol.
Sí, és lamentable, però no podem deixar de pensar també en la massacre de Madrid de Atocha, que va fer córrer rius de tinta, que va fer canviar el signe polític del país.
Oi, se canvió,
i que fins i tot es va qüestionar a la presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la Matança de Atocha. Li van dir de tot. La van acusar de sectària, jo que sé. Com el govern...
¿Cuántos años hace de Atocha?
De Atocha va ser el 2004, si no recordo malament. I realment la ferida aquesta encara està oberta.
Sí.
I ho estarà durant molt temps, perquè hi ha gent que ho estarà tota la vida.
Aquí nosaltres hem tingut la voluntat de superar-ho. El ciutadà ho ha superat. La Rambla es torna a tindre gent pel carrer.
Es que hay que hacerlo, eso. En París es igual. Está todo igual.
Una cosa, aquell eslògan de no tenim por, ha tingut molta més transcendència perquè, de fet, hem sigut el primer país que hem sortit al carrer després de l'atemptat a dir que no tenim por.
El miedo hay, pero te lo pones en el bolsillo y el pañuelo encima, ya está.
França també és un país molt madur, però París tenia por de veritat, eh?
Hombre,
va haver una època que París estava fosca totalment després de les atemptats, eh?
Sí, bueno, la gente todavía hay muchos programas de televisión sobre el tema, ¿no? Y la gente habla...
Va ser molt cruel, eh? Lo del Bataclan va ser molt cruel.
Y la gente, pues, el miedo lo tiene. No es que no lo tengan, lo tienen, pero... pues lo superan. Lo superan y ya está. Y hay que vivir, y hay que vivir con dignidad.
Sí, 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 sí.
Y
vinga, anem a parlar d'un altre tema, en aquest cas, més agradable, que és, sembla ser, un miracle, no?
Sí. La Vanguardia portava ahir un article.
Sí.
Ja són 70, els miracles validats.
Però en quants anys?
En quants anys, sí.
Sí, claro.
I més de 7.000 les curacions reconegudes. Home, doncs fa 160 anys, que parlem des de l'aparició de la nena Bernadette.
Però últimament
parlem de Lourdes, per si algú no...
Sí, Lourdes.
Aquest és un tema vidriós perquè realment és una qüestió de fe. Uh-huh. La pròpia Església Catòlica...
Bueno, no se sabe exactamente fe, desde luego, claro, la sugestión, hay muchas cosas.
Sí.
Hasta la física cuántica, ahora te lo voy a explicar esto.
Però la Vanguardia portava un article estupendo, molt ben presentat, amb fotografies, i no sé si coneixeu tots Lourdes o no, però la ciutat de Lourdes, el que menys sembla, és un santuari.
A mi em va semblar com Andorra.
Exacte. Sí. El que menys sembla és un santuari.
És que és com Andorra.
Sí. Estic com Andorra.
Jo fui i me fui corriendo quan vi el que havia ahí.
Jo vaig baixar, vaig voltar i adéu.
I jo us diria una història. A l'època de que la gent passava la frontera per anar a veure l'Último Tango en París o anar a l'estriptease, a Lourdes, la gent de la zona anaven a Lourdes a veure cine. Y había striptease també amb algun cabaret.
Hombre, claro, humano, perquè, todo esto. Sí.
Ara bé, la Vanguardia aquí deia, diu que el turisme a Lourdes últimament havia declinat molt.
I mira.
Fins a l'extrem que els hotels només tenien el 50% de capacitat.
Ui, pues mira, sí, els francesos, otra vez ahora.
Una vegada més, admiració per França, perquè sou els reis del màrqueting.
Sí.
Ara, segur que ara els hotels s'ompliran.
Jo me quedé quan vi Lourdes, és que, no sé, me fui corriendo, de verdad. Pensé,
és molt maco, eh? És molt maco, Lourdes.
Sí, és maco, però, escolta... Los voltants, això sí, voltants molt...
Però hi ha una cosa, a veure...
Por favor,
això és un
vaya
tema...
negocio.
Bueno, però quin miracle hi ha hagut ara?
Una monja que es veu que tenia una malaltia degradant...
En el pie,
degradant,
no?
Sí,
en el pie.
I torna a caminar, s'ha curat.
Ah,
veus? Aquí pot haver, com diu Cristín, temes de sugestió, és una qüestió de fe.
Bueno, però...
Mai ens ficarem amb això, els creients
no,
són creients.
No, evidentment. És igual, s'ha curado i ja està. Sí. Es un lugar propicio, digamos, a que mejoremos nuestra salud. Tenemos que ir todos.
Sí. Y cuidado una cosa.
Nos meten en aquella agua fría.
Cristín, no perquè no ho coneixem, ho hem de negar. Podria ser que hi hagués algun efecte benèfic sobre la salut, sigui a les aigües, sigui el que sigui.
Claro.
O sigui la pròpia influència de la fe.
No, sí, yo soy muy abierta a muchas cosas de este nivel, yo.
S'ha de respectar absolutament tot.
Exacto.
Però
ningú dubta, Antoni. Ningú dubta que s'ha de respectar.
No, però
no cal ni dir-ho.
Ho dic perquè els oients no pensin que nosaltres tenim una opinió sectària, en absolut.
No, en absoluto, madre mía.
Respectem. L'únic que és curiós i xocant, que quan el turisme decau, es produeixi un miracle...
Tu que ets una mica mal pensat.
No.
Una intenció en el més allà.
Escolta'm, ja fa... A veure, aquí tinc ara jo el miracle aquest. Segons a l'ABC.
És monja? No sabia que era monja.
Diu que una monja de 79 anys, lligada a una cadira de rodes des del 1980 i quatre operacions. Va peregrinar al santuari el 2008. I diu que quan va arribar a casa seva va escoltar una veu que li va dir treu-te les sabates, i que es va poder moure sense cap dolor.
Ah, des del 2008?
Diu, una dècada després i després de diverses revisions, el Comitè Mèdic Internacional de Lourdes no ha trobat explicacions científiques.
Sí.
I ella encara recorda emocionada aquell dia. Diu que el dia següent es va fer un passeig de 5 quilòmetres pel bosc.
Hace 10 años de esto, entonces.
Ah, fabulós. Sí. Magnífic.
Segons diu aquí, sí.
Magnífic, enhorabona.
Pues fantástico.
Han volgut comprovar, no sé, deixar passar el temps a veure si...
Sí, sí, además la iglesia espera bastante tiempo para dar el visto bueno a estas cosas, ¿eh?
És lògic.
Son muy serios también.
A més, estem en presència d'un fenomen paranormal que la ciència no pot explicar.
Ens alegrem, tu, que la senyora s'hagi recuperat així, tu.
Sí, sí.
Evidentment. Molt bé.
Jo m'alegro mucho por ella y por todos los que van ahí y que van a solucionar sus problemas.
Què teniu? Lourdes i Vallé, no? Vallé també és un lloc de santuari.
Vallé un poco. Y hay otro sitio en los países del este. Hay otro sitio...
Ah, Medjugorje. Sí, Medjugorje. Eso es a Croacia.
Que se ve que es una cosa increíble.
Sí, sí, també. I Fàtima. Fàtima també és un lloc.
Vinga, i aquí tenim Montserrat. Va, que anem a parlar del medi ambient, Ai, sí. Perquè els pobres ocells que s'estampen als vidres d'un edifici de Tarragona...
Sí.
Això és molt preocupant, de veritat.
Sí, n'han recollit com 70...
A veure, posa't el micròfon, Antoni.
Sí, sí. També ho diu La Vanguardia d'ahir, un edifici a Tarragona, que no hem pogut localitzar d'on és.
Además, les deslumbra la luz aquí, les deslumbra i...
S'enlluernen i...
Està orientat al sol, fa com una mitja curva, i, a més... Els ocells perden segurament la visió en fondant.
I l'orientació.
S'estavellen contra els vides i n'han replegat 78 a terra. I, és clar, doncs l'arquitectura fa cada vegada edificis més macos, amplien el vidre, són molt lluminosos i de més, però...
Pues tendrían que poner una paret de vegetal, ¿sabes? Sí, tendrían que hacer algo vegetal en esta fachada.
Ara es veu que volen posar unes tires de vinil, més que res, perquè els ocells vegin un contrast i no s'estampin contra el vidre.
Bueno, algo harán.
Com sigui que busquin solucions, no? Que no passin aquestes coses.
Sí,
pocs ocells queden, que només falta que s'estavellin, clar, pobres.
I són tan fràgils.
Igual que quan vas per la carretera i veus que se t'estavella un vidre del cotxe, fa una pena perquè no pots evitar-ho.
És veritat.
I dius, pobra bèstia.
Doncs sí, vinga, anem amb altres temes. Antoni, tu de què ens volies parlar?
Doncs d'un personatge públic que jo li tinc també molt carinyo, perquè com he jugat a tennis molts anys quan podia fer-ho, que és l'Arantxa Sánchez Vicario, i encara que el seu problema és de tipus personal, com que ell és un personatge públic, ha publicat llibres, ha sortit als programes de televisió, doncs jo penso que ho hem de comentar. És el marit, el senyor Santacana, que va ser molt polèmic, va ser rebutjat per la família, l'Arantxa es va enfrontar amb la família, i li van dir que perdria el seu patrimoni i tal. L'Arantxa no va voler fer cas, se'n va anar a viure a Miami amb el marit, tenen dos fills, i el marit l'ha abandonat. I es veu que l'ha deixat plomada. Sembla mentida, perquè l'Arantxa semblava una noia intel·ligent.
Sí, però visió, el amor és ciego.
El amor és ciego, i molts esportistes en general... que han fet grans fortunes quan encara són molt joves i no han sopesat a l'esforç de treballar i fer diners, igual que els han guanyat amb facilitat, els poden perdre amb facilitat. Molts pocs esportistes arriben a tindre la maduresa mental com per tindre càrrecs amb el futur o conservar el patrimoni. Ho sento per l'Arantxa, però com que ella és un personatge públic, ho hem de comentar.
¿Cuántos años tiene Arantxa, más o menos?
Deu tindre 40. No, és molt jove.
Sí.
És molt jove. Però, bueno, és el que estava avisada i li ha passat.
Bueno, eso pasa a muchas señoras.
lamentablement, això és quan es barreja la vida privada amb la vida pública. A la que tu surts per la tele...
No, no, desde luego, desde luego.
Deixes de ser privat.
És un poco de todos, és un personatge, també.
Claro.
Mm.
Doncs bé,
són
ja...
Són coses que passen.
Sí, sí, evidentment, sí, sí. Evidentment. Coses que passen. Cristín.
Yo quería hablar de unos bomberos de Sevilla que están procesando, arriesgan 10 años de cárcel porque han socorrido a inmigrantes que se estaban ahogando. ¿Sí? Entonces los acusan de dejar entrar a personas sin papeles en el territorio español o europeo, no sé.
A Grecia, va a ser Grecia, Cristina.
A Grecia.
Sí. A Grecia,
bueno,
sí.
Pues los están juzgando para esto y pues tienen esta posibilidad de hacer 10 años de cárcel. Es un poco
caram,
alucinante, ¿no? Son bomberos.
Sí, sí, eso se pasa también en ONGs.
Y si
ONGs,
no ayudas a una persona que se está ahogando, ¿qué? Entonces, ¿no prestas sí. atención?
Eso ha pasado en otras ONGs, en Italia también, que los acusan de colaborar con las mafias que treuen refugiados.
Sí, pues es que es todo tan caótico actualmente, es todo caótico.
Lo que es una tragedia es que la gente se haya de embarcar para mejorar las condiciones sociales.
Además, Europa se había puesto de acuerdo, ¿no? Que cada miembro europeo tenía que llevarse una cantidad X de inmigrantes. Cada país debía hacerlo. España solo se ha llevado 15%.
Sí.
Entonces, a ver, es que no sé yo, es un tema... Hay una hipocresía
y a
nivel europeo, una hipocresía bestial.
A vegades lo que és il·lògic és que pinten tres bombers de Sevilla.
Exacto.
A les costes de Grècia. Això és el que no
s'acaba d'entendre. Bueno, el Mediterráneo és el Mediterráneo y es un fenómeno común al Mediterráneo.
Sí.
Y ahí los encuentras de muchas nacionalidades, bueno, los que ayudan.
Y mentrestant, a Síria... En comptes de millorar les coses, cada vegada està pitjor. Ara inclús hi ha hagut un incident entre Israel, mira, la portada del diari,
sí,
Israel,
sí, sí.
Amenaça Iran perquè a la frontera entre Síria i Israel ja hi ha hagut atacs i els iranis estan complicats.
Sí, por cierto que este señor, su nombre Netanyahu
sí.
Está con una corrupción encima también que, bueno...
Terrible, ¿no?
Sí.
Vinga, per acabar tenim alguna notícia una mica més distesa?
D'aquestes que has donat tu. Bueno, mira, aquí hi ha un senyor, als Estats Units, se li va enganxar l'accelerador del cotxe anant per l'autopista, va trucar a emergències perquè el cotxe circulava a 160 km per hora i no hi havia manera de baixar la velocitat.
Un cohete.
L'home va intentar posar punt mort.
Que horror, que angústia.
La senyoreta americana era un BMW X5, que diria ser automàtic, i anava a 160 km per hora per l'autopista i no hi havia manera de baixar la velocitat. I la senyoreta d'emergències li va dir «Ponga el freno de mano». I ell li va dir «Oiga, ni en broma».
Home.
I al final d'aquesta història es va acabar a córrer com 80 km.
Sí?
Sí, la policia anava apartant com podia els cotxes.
Que horror.
Van posar claus a l'autopista, com aquests sistemes de seguretat. Que encara és més perillós perquè el cotxe fora de control.
Claro, els pneumàtics s'hi exploten.
I quan es veu que va començar a gastar ja el combustible, va començar a decelerar i un cotxe de policia li va donar un cop per darrere, el va desviar i ho va aconseguir aturar-lo.
Mare meva, tu imagina d'estar allà i veure
jo
que
no
el cotxe...
Jo no quiero ni pensar.
Jo tampoc. Quina por, eh?
80, va córrer 80 quilòmetres desbocat per l'autopista.
És com no tenir freno, és el mismo. Es...
Quin horror, sí. Quina sensació. Estar allà dins, dius, això és una bomba.
Bueno, sí. Els cotxes automàtics són molt segurs, però
oh,
aquí
mira,
tenim un cas que quan s'enganxen no hi ha remei, eh?
Sí. Vull dir, s'ha de plantejar el tema, eh? Jo
sí,
no sé
sí,
fins
sí.
a quin punt voldríem un cotxe automàtic.
No, són molt còmodos, se'ls veu que sí.
A mi no me gusta conducir un cotxe automàtic, és muy aburrido.
No, però clar, tot funciona molt bé i és molt còmode i molt segur. Però clar, passa un...
Sí, pues mira.
Mira que segur, explica-li aquest senyor.
Se te'n va
de control. Que encara deu estar resant ara, home.
Sí, sí.
Que horror.
Vinga, ho deixem aquí. Bona setmana.
Bona setmana a tots. Adéu.